Avui al programa parlarem d'un trastorn que afecta com a mínim 2.500 nois i noies a Catalunya, una discapacitat provocada pel consum d'alcohol durant la gestació i que comporta molt patiment als afectats i les seves famílies. Avui als Solidaris, la síndrome alcohòlica fetal, condemnats abans de néixer.
Solidaris, Mercè Folch. Què és el trastorn de l'espectre alcohòlic fetal?
Entendemos por trastorno del espectro alcohólico fetal todo el conjunto de manifestaciones, tanto físicas como cognitivas o conductuales, secundarias a la exposición prenatal al alcohol. Sabemos que el alcohol es una sustancia muy teratógena, influye negativamente en el desarrollo del sistema nervioso central del feto cuando se está formando, sobre todo en los primeros meses de la gestación. Y se sabe hoy en día que no hay una cantidad segura de alcohol durante el embarazo.
¿Quién síntomas té?
Más del 50% tienen un TDAH, un trastorno por déficit de atención con hiperactividad asociado. Por tanto, es muy frecuente que sean niños hiperactivos, impulsivos, con dificultades para asumir las normas. Lo que es muy característico en todos ellos es que son niños muy ingenuos, que tienen muchas dificultades en cognitivas, no en inteligencia, porque muchos pueden tener una inteligencia normal, pero sí en el pensamiento abstracto, por lo tanto no van a entender bien los dobles sentidos, tienen muchas dificultades por eso en las relaciones. Y esto hace que persista en la edad adulta y condiciona que muchos de ellos no puedan ser autónomos, porque este pensamiento abstracto, por ejemplo, dificulta mucho que entiendan bien el manejo del dinero, que entiendan bien el manejo del tiempo, y al ser muy influenciables, pues es verdad que es necesario como protegerlos.
¿Cómo es diagnostica?
Es un trastorno que está muy infradiagnosticado, que cuando nos llegan tarde hay mucho deterioro por el camino que se podía haber evitado, digamos, ¿no? De hecho, es una patología que está muy infradiagnosticada a nivel mundial, ¿eh? Porque es verdad que se necesita una evaluación multidisciplinar. Los criterios físicos que te piden es una serie de rasgos, por ejemplo, faciales, pues son más fáciles de poderlos identificar. El peso y la talla, el perímetro craneal también es fácil de medir. Es verdad que luego otros de los criterios físicos son anomalías en la estructurales, cerebrales, entonces ahí sí que necesitas hacer una resonancia magnética cerebral. Y otro criterio físico también es anomalías epilépticas, y por tanto necesitas hacer un electroencefalograma. Y es verdad que las anomalías cognitivo-conductuales hay que hacer pues una batería neuropsicológica, por lo tanto es verdad que es necesario hacer una serie de pruebas, pero que se pueden tener disponibles en nuestro país. El problema de todo es que si no se piensa en este trastorno, pues no lo diagnosticaremos.
¿Cómo se ha de tratar a una persona que tiene aquest trastorn?
Ese daño cerebral no se puede curar, pero sí es muy importante poder tratar aquellos trastornos psiquiátricos que van asociados, ¿no? Y modificar el ambiente para que no tengamos lo que llamamos las discapacidades secundarias en estos niños. Es decir, ellos pueden tener una discapacidad primaria, como puede ser un trastorno de aprendizaje, pero es muy importante evitar pues ese fracaso escolar. Hay que evitar que tengan trastornos depresivos, trastornos de ansiedad. Es muy importante prevenir que no sean víctimas de iguales, porque la mayoría, bueno, les toman el pelo, ¿no? Y se aprovechan de ellos. En este sentido es muy importante vigilar el ambiente con quien se rodea, ¿vale? Para evitar lo que son las discapacidades, sobre todo más graves, que son el consumo de sustancias, ¿no? De drogas y problemas legales.
No es un problema únicamente de las criaturas adoptadas a Rusia.
No hay que olvidar también que no solamente estamos hablando de niños o sujetos adoptados, ¿no? Que aquí tenemos hijos de madres sanas, ¿no? Que a lo mejor pues se emborracharon ese fin de semana y el niño ha salido afectado, ¿no? Y entonces también tenemos ya adultos, ¿no? Hijos también de madres alcohólicas que nos vienen derivados sobre todo de los centros de atención de drogodependencias.
Si una mare gestant consumeix drogues més dures que l'alcohol, ¿quins efectes té en el fetus?
Paradójicamente es verdad que el alcohol es el que produce más efecto teratogénico en el feto. Los que han estado expuestos a otro tipo de sustancias pueden tener efectos, ¿no? También a nivel cognitivo, a nivel de temperamento, más excitables, o pueden tener un síndrome de abstinencia si han consumido opiáceos. pero no ocasiona un daño cerebral tan significativo como es el consumo de alcohol durante la gestación.
Dijous 5 de la tarda, Vall d'Oreix, Sant Cugat del Vallès.
Max, què tal esteu?
Hola. Molt bé.
Molt bé.
Gràcies per rebre'ns a casa vostra. A veure, si avui ni el Martín ni jo haguéssim vingut aquí, què haguéssiu fet una tarda de dijous?
De dijous? Doncs mira, el Max possiblement hagués fet una hora de migdiada, o una hora i mitja o dues hores de migdiada, no, Max? Però sí, avui sí. Què has fet?
Avui pues, he fet la migdiada i després...
Però d'aquí quanta estona?
Mitja hora.
I després?
I després pues, he estat una mica amb la tablet entretenint-me una mica.
Però normalment doncs, fa deures i al voltant de les 6 menys quart, com que té que estar a l'entrenament, doncs d'aquí a casa marxa a les 6 i 20 o així.
Clar, entrenament, perquè sí. Després d'aquesta entrevista vas a jugar a futbol, no?
Sí, sí. Jugo al júnior, soc porter, al juvenil, porto des dels 4 anys jugant a futbol.
També estudies
un grau mitjà d'electromecànica.
A Barcelona, no?
Sí, als Salesians de Sarrià.
Què vols fer quan acabis aquest cicle?
Pues m'agradaria ser provador de cotxes, però abans pues, m'agradaria fer-ho amb, per exemple, tenir un grau superior, que seria o d'automoció, o després també hi hauria un altre grau que seria de xapa i pintura.
Anna, quan el vas conèixer, el teu fill?
Mira, el vam conèixer el dia 28 de maig del 2005. Ell tenia llavors, m'hi feia dos dies que havia fet els dos anyets. El vam conèixer llavors, però aquell mateix any, el 5 d'agost, el vam anar a buscar i, com que era sentència ràpida, en 3 dies ens el vam portar cap a casa.
Ara ja n'està a punt de fer 18, eh?
Sí, el 26 de maig en fa 18. Sí, sí.
Va ser l'any 2005 a Rússia.
Sí.
Clar, en el teu cas, la maternitat no va sortir, diguem-ne, com segurament t'havies imaginat.
Sí.
No pel procés d'adopció, sinó per una altra cosa, no?
Sí, però vull dir, va ser una cosa que jo feia... des del primer moment que vaig saber que va ser conscient de que no podia tindre nens... Jo insistia molt amb mon marit, tenim que tenir un nen, adoptem un nen. No, i vam estar molts anys sols. Vam viatjar molt, ens vam passar molt bé, però un dia el meu marit, un company de la feina, li va presentar la seva filla adoptada, que estem molt feliços i tal, i bé, em diu, escolta, Anna, i si adoptem un nen? Això m'ho va dir, per exemple, un dimarts, i el dimecres em vaig anar a Barcelona, a la Generalitat, buscar papers, a veure com ho podíem fer. I va ser tot molt ràpid, en un any i mig vam tindre el nen.
Com va ser l'arribada del Max aquí?
Va ser superemocionant i molt maca.
Sí, sí, sí.
Va estar molt bé. Va ser fàcil, eh? Era un nen superpetit, era com un cigronet. No parava, perquè és que no parava enlloc, d'un cantó a l'altre. La part que tenia alguns comportaments que ens van avisar, ens van dir són nens que porten lo típic, la motxileta, però això molt d'amor i molta estima per part de la família, veureu com ho superarà i tal i qual. Però és que no era el que ens havien dit. Me'n recordo que anava tan de pressa que picava contra les parets, s'enfadava molt, era un nen que plorava molt i no sabíem per què plorava, perquè no li faltava res. Jugava malament perquè agafava les coses i les desmuntava, saps? Però bueno, vas habituant, vas calmant-lo i ha anat frenant tot això molt, una barbaritat. Però vam passar uns anys, els primers anys va ser força durs. I nosaltres anàvem, des del principi, des de ben petitó, ens vam fer teràpia, anar a psicòlegs, i llavors una psicòloga de la Deixeus va ser la que ens va fer obrir els ulls i ens va dir, jo penso que aquí hi ha alguna més.
Llavors és aquí, a la Deixeus, on us posen nom a això, que, no?
Sí.
Aquests comportaments que vosaltres no acabeu d'entendre en
Mira,
el vostre fill, no?
Ja la segona o tercera visita, la psicòloga va dir, escolta, em dones permís perquè el porti amb una companya que està amb nosaltres, que té més experiència que jo amb això de nens adoptats, a veure què em diu, sí. I se'l van portar i no sé què li van veure, que me'l tornen a portar, diu, Anna, dius que aquest nen em sembla que té SAF. I dic, i això què és? Dic, síndrome d'alcoholisme fetal. Dic, síndrome d'alcoholisme, dic, algo relacionat amb alcohol? Diu, sí, diu, que saps que a Rússia prenen alcohol. Dic, sí, però si justament ara que em dius això, dic, jo recordo que estan a l'orfenat, la directora es va passar l'expedient i llegia moltes coses amb el traductor que anava traduint, i un dels punts que ens van dir, la mare no bevia alcohol. I jo vaig pensar, per què ens expliquen? I no expliquen si no fuma, si, saps? Ah, dic, vale, però jo ni li vaig donar importància perquè no sabia que tenia que veure alguna cosa. Després sí que vaig trobar l'explicació. Jo m'imagino que havien tingut algun problema amb alguna parella, amb algun nen, que el van tornar o va passar alguna cosa perquè van reconèixer la malaltia I llavors, clar, doncs per això avisaven els pares, no, no, la mare no pren alcohol, però realment per trets físics, per comportaments, diu, jo crec que sap.
Clar, m'imagino, Anna, en aquest període, no? Intenta entendre aquests comportaments, no? del teu fill, no? Que no acaben de quadrar dins de l'estàndard, no? Per dir-ho d'alguna manera, picant amb una porta, que no t'acaben, no? Que t'espaien les visites, que no acabes de trobar resposta, picant amb una altra porta, sense coneixement de saber el que li passa al teu fill. Això suposo que també deu generar, o us devia generar, una sensació de culpabilitat, no? De dir, no estem fent bé o no estem acompanyant bé el nostre fill. No sé si vau tenir aquesta sensació.
Jo era més que sentit de culpabilitat, perquè dir, nosaltres no li hem fet res, vull dir, no, jo no tenia aquest sentiment. Jo tenia el sentiment d'impotència, de dir, necessito que algú em digui què tinc que fer amb aquest nen. Pues perquè em vaig saturar molt, inclús vaig estar en tractament psicològic, i l'únic que volia és buscar ajuda. Amb aquí truco, i li deies al pediatre, bueno, però això veus com es calmarà, passant el temps... Bueno, doncs podem anar a la psicòloga, Això és hiperactivitat. Vinga, medicació per activitat. Als 6 anys, medicació per hiperactivitat. Dic, ja, però és que aquest nen jo veia que amb la medicació no li... Sí que estava molt més calmadet, però aquests trets que tenia d'enrabiades, inclús algun comportament una miqueta violent, no li havia baixat. No li, la impulsivitat, tot això no li havia baixat. Dic, és que aquí té que haver-hi alguna cosa més.
Ell tenia quants? 7 anys? Quan us diagnostiquen el SAF?
Als 7 anys, gràcies a l'associació FASAF, que és l'Associació de Famílies amb Nens Afectats per SAF, doncs em van dir, escolta, diu, doncs pots mirar, a veure, hi ha un grup de metges al Vall d'Hebron que fan estudis amb nens adoptats. I vaig tardar anys, però al final un dia em van trucar, em van dir, escolta, mira, entraràs. I allà va ser, la doctora Nora Gómez va ser la que em va dir, després de moltes proves que li han fet, des de psicotècnics, li han fet també proves d'un TAC, ressonància magnètica, li han fet proves del son, li han fet proves genètiques també... I ella és la que ens va dir que tenia SAF, i més SAF total. No vol dir que sigui el SAF pitjor, perquè sabeu que l'afectació SAF, cada nen és diferent.
Després d'aquest diagnòstic confirmat, com actueu vosaltres, no? A nivell escolar, se us obrin dos fronts, l'escolar i el mèdic, no? És a dir, com podem ajudar el nostre fill? Perquè ara sí, tenim un diagnòstic, però a nivell escolar, l'escola us va acompanyar en aquest procés. Com va anar tot això?
Mira, el que has dit tu és la clau. Vull dir, la nostra vida ha estat la vida escolar del nen i la vida mèdica. Han sigut els nostres fronts. Justament els dos fronts que veies que no estaven preparats i que no et donaven, que tu buscaves i no et donaven. L'escola, perquè el Max ha tingut sempre molts problemes a l'hora d'estudiar. Pues quan era petit, de comportament, i que l'escola no l'entenien, i estava més aquí a casa que no pas a l'escola, perquè com que sabien que jo, quan vaig adoptar el Max, vaig decidir deixar de treballar per poder estar amb ell, doncs cada dos per tres, Anna, vine a buscar el nen, que avui ha fet això. Anna, vine a buscar... Saps? Sempre era així. I llavors vam passar molts cursos, bueno, tots els cursos de primària, anant i tornant a l'escola, no anant a les excursions, ara expulsat. Ja ho sabien a l'escola i els vam avisar, i la nostra psicòloga inclús havia parlat amb l'escola, però no sabien què fer amb el nen. No estaven preparats. Inclús ens van recomanar a 6è de primària que el portéssim a una escola d'educació especial.
Aquests alumnes, quan estan a primària, tant poden estar dissimulant o per intentar ser invisibles.
Marga García, psicòloga de l'Escola de Vida Montserrat.
Sovint els pots veure sols al pati o jugant amb els més petits. Com distorsionen molt en l'aula. I aquesta distorsió a l'aula és una forma de cridar l'atenció o és un crit d'ajuda, no? De, ei, hola, estic aquí, no? Em passa això, no m'estic enterant de res, no? Ajudeu-me. Necessiten aquests nanos una mirada des de la comprensió. I què necessiten? Necessiten una adaptació del seu currículum, necessiten uns materials adaptats, necessiten més temps, un grup reduït, una avaluació continuada que no depengui tant d'un examen final. Necessiten, en definitiva, cuidar molt les condicions del context en el que estan aprenent. No? Les exigències escolars, en aquest sentit, s'han de flexibilitzar. S'hauria d'intentar que aquestes persones puguin ser el màxim independents possibles, és a dir, puguin necessitar el mínim d'altres persones per tirar la seva vida endavant. Ara mateix em costa imaginar-me la independència plena. S'ha d'intentar i s'ha de caminar cap aquí i s'ha de caminar des de petits cap aquí, no en l'últim moment. No esperar que tinguin 18 anys per fer aquesta feina. Si els nanos tenen els suports que necessiten des de petits, ens estalviarem molta feina després de picar pedra quan siguin grans.
Max, i tu com te'n recordes? Com ho vas viure, tot això?
Pues ho vaig veure molt malament, pues que l'únic que tenia ganes era pues, de que acabés el col·le, d'anar a casa i de pensar pues, per què ho feien. Jo alguna vegada intentava canviar, però jo crec que alguna vegada també hagués sigut perquè jo tenia un ballador i a l'estar sempre amb mi, pues, els nens veien com aquell noi que si estava amb mi i parlaven amb mi, estaven tots junts, pues, que el noi aquell podia dir coses als professors, no?
Com un controlador.
Sí, i arrel de tot això pues, em van anar desplaçant, van anar pues, fent comportaments que no estaven bé. Em sentia sol i no volia seguir. I al final, pues, al canviar d'escola, se'm van obrir els ulls, però al principi em va costar molt el primer curs, el primer d'ESO em va costar molt, perquè l'únic que tenia ganes era d'anar al pati. Pues, donar voltes, teníem un camp i sempre donava voltes i pensava i per què em feien això i per què l'altre. I quan vaig començar a parlar amb els amics, pues, em vaig donar compte que no eren com els altres, que no eren com l'altre col·le, que eren més oberts, que podien parlar més. I arrel d'això doncs, vaig anar fent amics i ara amb aquests amics amb alguns encara en parlo i amb els que estic ara, amb el col·le que estic ara, doncs, em sento molt, molt bé i molt, molt segur també.
El canvi d'escola va ser...
Va ser, per mi, és un abans i un després, perquè són els 6 pitjors anys que he passat amb el nostre fill.
I després suposo que és un hàndicap també o un inconvenient, que clar, aparentment el Max no té cap tret que identifiqui que té doncs, no. Dificultats psíquiques, no? I en el comportament. Com pot passar, per exemple, amb el síndrome de Down, no? Que és una cosa visible.
És una malaltia, una discapacitat mental invisible, vull dir que no es veu. I llavors, clar...
I això pot anar a la contra,
clar,
no?
Clar, és que jo moltes vegades, parlant amb famílies, vull dir, jo a vegades pensava hagués sigut molt millor pel Max que hagués sigut un nen amb Down, perquè almenys físicament tindria els trets i la gent tindria compassió i l'entendria. Però és que ara, a vegades fa coses, o ara notàvem com feia coses quan era més petit, que la gent no entenia, dir, és que és un mal educat, és que això és culpa de l'educació que li doneu, i com, però és que nosaltres no.
L'adolescència, clar, és una època complicada. Sí. Molts dels joves comencen molt aviat el consum d'estupefaents, d'alcohol, etc. Jo no sé, en aquest sentit, l'entorn, els amics... si han fet aquest pas, si t'han ofert, Max, beguda o no...
Sí, moltes vegades m'han ofert tabac i jo els he dit pues, que no, jo prefereixo pues, ser una persona sana i que no prefereixo no consumir aquests estupefacients i alguna vegada algun porro, però sempre he dit que no.
I amb el beure igual, ell es medica i llavors consumir alcohol ho té clar, ho té que tindre més clar encara, de que consumir alcohol es medica i pot portar el que tinguem que ingressar i llavors no... No pot consumir alcohol amb la medicació que es pren.
Anna, si ara et pregunto, si mires en perspectiva sí. Tot aquest procés, tot el que has passat, també amb la teva parella, perquè això suposo que també té un cost, no? Quan arriba un fill, siguin les condicions que sigui, és una bomba explosiva, no? Perquè canviar patrons, no dormir, treballar, s'ajunten moltes coses, no? I en aquest cas, doncs un afegitó més. Quin balanç en fas?
Això és complicadíssim, perquè ja sí de sí... Una parella que té un fill sense cap problema, ja sabem el que comporta la convivència de molts anys. Nosaltres portem moltíssims anys, 26 anys casats, i que vingués aquest nen amb aquests problemes va comportar molts moments, ha comportat molts moments d'usos, perquè és normal també que a una persona li costi més acceptar-ho, jo des del primer dia ho vam acceptar, la meva família igual. Ell ho ha acceptat, però li costa més de... Idealitzem els fills sempre, no? I t'imagines un nen... alt, guapo, amb una carrera, que treballés a la NASA, i llavors ens ha tocat a nosaltres tocar peus a terra i dir esperar a veure què passarà demà, no esperar què passarà d'aquí un any o de què serà d'aquí... Que aquesta és la nostra incertesa, també, de dir tot això que fem per què? Per què ho fem? Perquè tingui una carrera? Perquè sigui independent? Pues és aquesta incertesa de no saber...
Però està molt, molt, molt ben encarrilat, Anna. Vull dir que...
Sí.
No, Max, tu tens moltes eines ara,
sí, sí.
Anant a la psicòloga. Per exemple, com es diu la teva psicòloga?
Natàlia.
La Natàlia, no? Quan vas a fer sessió un cop al mes o quan anaves fa una setmana. Quines eines t'ha donat ella per quan estàs així neguitós, no?
Pues relaxar-me, dir-los als meus pares, per exemple, quan jo estigui nerviós, pues que s'apartin o que em deixin una estona sol i després ja anar cap amb ells i parlar les coses.
Sí, sí.
Clar, tal com bé deies, Anna, des del primer dia, sí. El Max, no? Max, tu has sabut sí. El que tenies, no?
Sí, sí,
o sigui,
sí.
No se t'ha amagat res.
No, 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 en cap moment.
Ja des de petitó, sempre. Des de que va arribar, Max, que era adoptat, perquè nosaltres hem viscut com una cosa molt normal, no tenim cap problema de... no vam tenir cap problema a l'hora d'explicar-li, té fotos d'allà de Rússia, vull dir... perquè és que forma part de la seva vida. Forma part de la seva vida.
I heu tornat a Rússia?
No. No.
Teniu, teniu ganes d'anar-hi o no?
A veure, per una part sí, però per l'altra és com que tinc rebordiments d'estar al país pues, que va començar tot. Com si tornés allà hi tornaria a pensar. I és com ara millor viure el present i no pensar en el passat.
A mi m'agradaria preguntar-te, Anna, si ara mateix alguna família amb unes característiques similars a la vostra ens estigués escoltant, què els aconsellaries? Perquè també és cert que igual moltes famílies no han detectat aquest
Correcte.
Tipus de problemes, no? Mm. Llavors, què els aconsellaries?
Jo el primer que diria és que s'anessin al Vall d'Hebron. Bueno, al Vall d'Hebron, per dir una cosa, perquè és qui li van dir al Max, però que miressin, tot i que no vegin cap patologia al nen, que miressin un especialista que els hi fessin una revisió... Perquè si, mira, si tot això s'agafa des de ben petit, no és que es curi. Però, per exemple, amb el Max, el que sí que em dona... Jo he pensat moltes vegades de que he estat tant amb ell que he pogut rectificar certes conductes. En canvi, hi ha parelles que treballen els dos, no poden estar amb el nen, estar amb la canguri, això també... Però això és una apreciació personal, eh? Penso que una mare o el pare, en aquest cas, que sigui de la parella, el fet d'estar tant amb el nen, pots anar a trobar-te en totes aquestes situacions i anar ficant, saps? Rectificant-les, reconduint-les. I això ens ha fet que nosaltres... pues, trobéssim que el Max està ha millorat en molts aspectes, en molts.
Què has après tu en aquest procés, Anna?
A tindre paciència. A tindre molta paciència. Jo veus que sóc una persona molt activa, em poso molt nerviosa, xerro, cap aquí, cap allà, i al principi em va costar una miqueta, però t'asseguro que he pres molta paciència. I ara que és gran, encara més, ara que podem parlar amb el nen, a vegades em quedo parada i dic, ostres, estem parlant d'una manera calmada. Mira, Max, em sembla això, doncs a mi em sembla allò. De temes, que inclús temes de que a vegades tindria que parlar amb el seu pare i els parla amb mi. Vull dir, una relació que jo estic encantada de la vida.
De què et sents més orgullosa del teu fill, Anna?
De lo fort que és. Del que ha aguantat. I és molt bon nen, ens estima moltíssim, estima molt els cosins, els avis, és un nen molt delicat, té molta empatia, tot i que aquests nens els costa tindre empatia, el Max fins i tot penso que ha après això, a tindre empatia amb els altres. I d'això me'n sento orgullosa amb ell. I doncs que ens estima molt. I ens ho diem molt, Max?
Sí. Max, què et sembla tot el que diu la teva mare?
Que estic totalment d'acord amb ella. I també que amb el temps tot s'aprèn. Per exemple, jo al principi em notava molt mogut. No sabia què fer. Per exemple, en aquests moments estàs més a prop amb la mare o amb el pare, o sigui que no vas tant amb els amics, sinó que t'ajuntes més amb el pare, això es pot trencar. És com una barrera física que la pots trencar. I així és com... pues, com vaig superar el mal moment.
Què vols dir? Que estan amb nosaltres?
Sí, com el vincle que tenim i tot sí. Això, és com treu les coses dolentes. Les coses positives. Sí,
ah,
és que les positives es queden i les negatives se'n van.
Anna i Max, moltíssimes gràcies per rebre'ns avui. I Max, a veure si et veiem algun dia provant cotxes. Yeah. És el teu somni. Sí, sí. I ara de seguida a l'entrenament, que si no faràs tard. Sí. Una abraçada molt gran.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé.
Gràcies.
Moltes gràcies.
Solidaris.
Ojalá que te vaya bonito.
Mercè Folch. Catalunya Ràdio.
Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que yo ahora sí existo, que conozcas gente igual de buena.
El Jaume té dues mames i quan li agafa la vergonya s'amaga entre les seves cames. L'Esther va néixer amb un sol braç, però l'hauries de veure com n'és de bona fent gimnàs. El Gael té més de 300 pigues. Ho sabem perquè van comptar-les totes les seves amigues. La Patrícia sempre ha portat ulleres. El cotxe li agrada mirar l'asfalt calent de les carreteres. El Francesc fa 2 anys es deia Lara. Van estar 4 mesos decidint el nom amb la seva mare. La Valentina fa futbol i és la Pichichi. Però no està pas inquieta, esperen que algun gran equip la fitxi. El Mohan té un trastorn de l'espectre autista. Li poses un tema de xiula i es torna el rei de la pista. La
a Catalunya hi ha uns 2.500 nens i joves afectats per la síndrome alcohòlica fetal. Si tenim en compte que aquests nens i joves es relacionen a diari amb mestres, companys d'escola i altres persones del seu entorn més proper, això vol dir que a Catalunya hi ha unes 100.000 persones que cada dia tenen contacte amb un afectat per aquesta síndrome, i la majoria no ho saben. Un fet que pot resultar contraproduent en cas que aquests nois i noies es comportin de manera violenta o agressiva i sigui necessària la intervenció policial, ja que poden acabar tenint problemes amb la justícia. Ho explica la psiquiatra de la Vall d'Hebron, Núria Gómez.
Y que es verdad que el pronóstico de estos chicos, si no se diagnostica bien, puede ser muy malo. Muchos acaban en prisión si no se diagnostica pronto. Y de hecho se recomienda que el diagnóstico sea anterior a los 6 años. Los estadounidenses y los canadienses son los que más tienen claro el trastorno, ¿no? Y de hecho hacen mucha prevención. Bueno, incluso identifican en el corredor de la muerte en Estados Unidos, ¿no? Identifican si hay sujetos con trastorno del espectro alcohólico fetal. Y si los hay, pues establecen otro tipo de medidas, ¿no? Y esto todavía en nuestro país falta mucho por conseguir, ¿no? De que haya más conocimiento, más tratamiento integral y que no nos pille el toro, ¿no? Porque realmente llegamos tarde con estos niños.
Per això, des d'AFASAF, l'Associació de Famílies Afectades per la Síndrome Alcohòlica Fetal, han començat a fer cursos de formació als Mossos d'Esquadra.
Des dels 14 anys que porto al cos...
Darío Mayo, cap de la Unitat Regional de Proximitat dels Mossos de les Terres de l'Ebre.
Va venir al cap pues, actuacions que vaig tenir en certes persones. No entenia molt bé les seves reaccions i un cop feta aquesta formació sí que he pogut detectar que es tractava quasi segur d'alguna persona afectada pel SAF.
Dotar-nos d'aquestes eines és molt d'agrair i ens facilita molt la tasca policial.
Josep Torres, agent dels Mossos d'Esquadra a les Terres de l'Ebre.
A partir d'ara, amb aquestes formacions, si continuem amb el temps, jo crec que podrem ser capaços d'identificar en certs moments que aquesta persona pot estar afectada per aquesta malaltia i clar, l'actuació policial es pot portar d'una manera molt més plàcida o molt menys tensa del que seria si no ho coneixes.
La presidenta de l'entitat, Lina Valero, diu que encara hi ha una assignatura pendent.
Ens faltarà també formar, i això encara no hem obert el meló, a les forces judicials. Per què? Perquè amb les trobades amb la llei cal que els jutges entenguin també per què es comporten com es comporten els nostres nois. Perquè si no, com sempre, no és entès, no? La mirada poc centrada, que és la primera
vegada que em pujan formigues. Manuel Navarrete és advocat especialista en processos d'incapacitat civil i membre de la Comissió de Drets de les Persones amb Discapacitat del Col·legi d'Advocats de Barcelona i pare també d'un nen amb la síndrome alcohòlica fetal. Manuel, gràcies per atendre'ns.
De res, encantat de fer-ho.
En la conversa que vam mantenir amb la doctora Gómez ens va explicar que un 60% d'aquests nois i noies tenen problemes amb la justícia. Clar, aquest 60% és una xifra molt alta. Això et sorprèn o amb la teva experiència això ja et quadra?
No em sorprèn gens ni mica, o sigui, és una cosa normal. Estem parlant d'unes persones amb una discapacitat que no es relacionen bé amb l'entorn, o sigui, que no arriben a entendre, moltes vegades fins i tot no arriben a entendre el llenguatge, no arriben a entendre l'entorn, les lleis, l'educació...
De quin tipus de delictes estem parlant, Manuel?
El que jo m'he trobat de la meva experiència personal es dona sobretot robatoris i furs, i diria que en segon lloc el tema de violència física. El tema de robatoris és perquè, clar, si no arriben a entendre l'entorn, no arriben a entendre el concepte de propietat i del que es pot fer i el que no es pot fer. I si hi ha una persona amb aquesta síndrome que veu un xupa-xup o un rellotge o un telèfon i diu és que vull aquest telèfon xupa-xup, poso aquestes diferències perquè no és una qüestió de valor, és una qüestió d'objecte, de desig o d'apetència de vull tenir això en aquest moment, i ho agafen, està en una botiga, ho agafen i surten. Paral·lelament a no entendre el tema de la propietat està el tema de no arribar a entendre el valor intrínsec dels diners. Diu, a veure, si jo vull una cosa i val un euro o 500, doncs pagaré el que em demanin perquè jo vull aquesta cosa. Per mi és independent el valor monetari que pugui tenir. I deia, en segon lloc, el tema de la violència física, doncs per impulsos que no poden arribar a controlar. Tenen frustració, tenen no sé, alguna situació que no entenen o no poden controlar i poden tenir aquesta reacció, violència física, no perquè busquin cap plaer o que busquin venjança o que busquin exigir alguna cosa, sinó que és una reacció, al meu entendre, merament objectiva, de un impuls. Clar. He donat un cop o em resisteixo o, clar, qui pateix aquesta violència? Doncs les persones més pròximes a l'entorn.
Clar, d'alguna manera hem de canalitzar doncs, aquesta frustració, no? Jo no sé, Manuel, els problemes que es pot trobar avui una persona amb SAF, amb la policia o amb la justícia, si són extrapolables a altres tipus de discapacitats intel·lectuals.
Sí, sí, sí. Mira, l'altre dia estàvem revisant, hi ha una organització que és Plena Inclusió en Espanya i que van fer un informe de 138 pàgines que està molt ben fet, molt ben fet, i que parla de persones de discapacitat i presó. O sigui, aquestes persones, si arriben a entrar a la presó per qualsevol causa, doncs què passa amb les persones amb discapacitat en general? I doncs posen de relleu el tractament. Aquí a Catalunya és competència transferida la de les presons, diem la unitat psiquiàtrica de Brians 1. Això és relativament nou, no sabria dir la data, però és relativament nou. I aquí sí que fan un tractament especialitzat de persones amb discapacitat dintre de l'amplitud que tenen això. I hem de pensar que la dualitat, moltes persones amb discapacitat, a part de la pròpia discapacitat, tenen consum de tòxics. I el que deies tu, dintre d'un procés, un cop que es comet un delicte, independentment de les qualitats de la persona, intervé la policia, jutges, el metge forense, advocats, fiscales... O sigui que hi ha molts agents dintre d'aquest procés, des del moment zero, i aquests actors no estan preparats, o no estem preparats. M'incloc jo, perquè el col·lectiu d'advocats, doncs, també. O sigui, un policia que li crida en escolta i que m'acaben de fer un robatori, fan el que han de fer, o el que li diuen que han de fer, que és detenir aquesta persona, portar-la a la comissaria, poder estar un dia, dos dies a la comissaria, poder trucar o no trucar al metge, perquè no ho demana, perquè que t'atengui el metge s'ha de demanar, i aquesta persona poder no ho demana. L'advocat li pregunta, escolta, necessites metge? I poder li diu que no. I l'advocat tampoc ho sap. L'advocat acaba d'arribar perquè l'han designat d'ofici. El forense, si l'ha d'atendre, diu, no, sí, vull metge, portem el metge. Doncs li porta la policia i el metge li fa un reconeixement de 5 minuts i si no té més informació, més antecedents, no li donaran la medicació habitual que estigui prenent o un tractament que necessiti per passar aquella nit. Estem passant per un discapacitat que l'estem ficant en una garjola retingut 24, 48 o fins a 72 hores. El dia que passa el jutjat d'instrucció, si no li aporta cap més informació, doncs resoldrà el que hagi de resoldre, llibertat o pròrroga de la detenció, si no té més informació. O sigui, així fins a arribar al judici i l'eventual condemna, no? Clar, si en tot aquest procés els agents no estan preparats o no se li aporta informació, la persona que està amb discapacitat estarà perduda. Qui pot intervenir? Doncs en un primer moment els familiars, que poden aportar la documentació que justifiqui la malaltia que té aquesta persona. La policia després actuarà en conseqüència o no. Al metge forense, si se li aporta documentació, poder li donar alguna medicació. Al jutge d'instrucció, poder prendre alguna decisió accessòria, com que s'informe pel metge forense de cara a si és, el que és un terme important, si és imputable o no imputable aquesta persona. July and stealing sheep and beg you from her knees,
make you think she needs it, it's time. Aquí el punt clau, Manuel, és la formació, no? És la formació i la pedagogia a totes les escales doncs, d'aquesta estructura judicial i policial. De fet, des de l'Associació de Famílies amb Fills amb SAF ja s'han iniciat cursos de formació als cossos policials perquè els agents sàpiguen com els han d'atendre en aquests casos, no? És un pas important aquest per començar a fer aquesta pedagogia, perquè sobretot, per exemple, no? Quan hi ha so de les sirenes, quan hi ha les llums al cotxe patrulla, que un agent parli massa ràpid, no? Tot això pot generar una situació d'estrès i d'agressivitat, no?
Clar, és que no sabem quina reacció. El problema és que no sabem aquesta reacció. I penso una cosa, que si li intenten posar les manilles, que li posen sempre i es resisteix a les manilles, a sobre afegirem un delicte de resistència i o desobediència a l'autoritat. Tot es pot complicar. Clar, formar tots els actors és complicat? Molt complicat. El que sí es podria fer, mira, s'han creat unitats específiques de violència sobre la dona o de tràfic de drogues. Es podria estudiar per part de la policia una unitat especialitzada on es pogués derivar les persones amb discapacitat. Hem de pensar que no és una excepció. O dintre de fiscalia o de fiscalia de menors, fins i tot el jutge, no sé, un metge forense especialitat en discapacitats, igual que n'hi ha en incapacitació civil. O sigui que la formació sempre és una bona eina.
En un dels últims programes que vam fer vam abordar el tema del racisme quotidià en molts àmbits de la vida i vam parlar de les aturades per perfil racial. El fet de tractar-se majoritàriament de persones de l'ES, en aquest cas, de nens i nenes doncs, adoptats en aquests països, això les pot estigmatitzar encara més?
Ara estem molt focalitzats en països de l'est. També tenim SAF de nens espanyols adoptats per famílies espanyoles dintre d'Espanya. Jo crec que el perfil físic del SAF no crida l'atenció a un primer moment. D'acord? Aleshores, jo crec que això no és un avantatge, és un inconvenient. Per què? Perquè prejutgem tots i si veiem que un nen o nena té els trets físics normals, entre cometes, doncs no pensem que pugui tenir una discapacitat, com un síndrome de Down, que es veu evidentment, o com tu dius, una persona de raça negra o xinesa que té uns trets físics que poden cridar l'atenció. No? Un nen o nena amb SAF poder no té cap tret físic que pugui reconèixer una persona que no té una formació. Si tens formació, ja veus, els ulls en forma de metge, no tenen l'ullet aquest de la barbeta, en fi, hi ha trets físics que diferencien, però jo crec que un primer cop de vista no sabria diferenciar la policia. Oh, morning compassed in the clouds, amen. Lift off this blindfold, let me see again. Bring back the water, let your ships roll in. And my heart she left a hole. Tal com explicaves abans, les persones amb una discapacitat intel·lectual, en cas de ser doncs, detingudes, la família hauria de portar un document que acrediti aquesta discapacitat doncs, per desencallar una mica doncs, la seva situació processal. En cas de ser detinguts i jutjats, no? Què passa aleshores? Mentre no hi ha una formació específica, el que s'ha d'aplicar és la llei. L'article 25 del Codi Penal, no volia ficar-me així tan directament, però és que és molt clar, que defineix els efectes d'este codi, s'entiende per discapacitat, diu el Codi Penal que és discapacitat. I si l'acreditem nosaltres, han d'actuar en conseqüència. I diu que discapacitat, aquella situació en què s'encontra una persona amb deficiències físiques, mentals, intel·lectuals o sensorials de caràcter permanent. I bueno, ja després continua que la manera d'interactuar, que no arribi a entendre el que ha passat, etcètera, etcètera. Si una persona no pot entendre el que ha fet, difícilment podrà entendre l'actuació de la policia o difícilment podrà entendre que té unes conseqüències i que aquestes conseqüències poden ser la privació de llibertat. D'acord? I dintre de tot aquest procés, si no s'aplica la llei, que dic, el Codi Penal per la policia fiscals i s'arriba a judici, doncs, de cara al judici s'ha de valorar la imputabilitat, o sigui, o inimputabilitat d'aquesta persona. Perquè quan una persona no és imputable perquè té una malaltia o una discapacitat permanent, això sí que ho recalco, no se l'han d'aplicar penes conseqüència del delicte que hagi pogut cometre, sinó que se li apliquen mesures que poden ser privatives o no privatives de llibertat, tractaments, seguiments. O sigui, el tema de les mesures alternatives a les penes de presó són molt obertes i fins i tot deixa oberta la porta perquè el jutge pugui decidir, però existeix aquesta possibilitat. I els jutges s'han de tenir, aplicar la llei i tenir la imaginació per adaptar aquesta llei al cas concret d'aquesta persona amb discapacitat.
Jo no sé si hi ha molta reincidència.
Sí, la persona que és... A veure, el percentatge seria... Pensa que les estadístiques que tenim són molt pobres. Per què? Perquè aquí l'adopció a països de l'est, que és el resultat de que han sortit nens amb SAF, és recent, diguem, de 20 anys cap aquí. Aleshores, ara s'estan fent grans els nanos. Dintre de la jurisdicció de menors no tenim tanta constància pública. Un cop que són majors, estan començant a haver-hi aquests delictes. Jo estic intentant recopilar sentències per veure com resolen els jutges aquestes situacions. Però deia que era un tema recent, no és un tema que tinguem molts antecedents, però sí, dels que m'he trobat, són multireincidents, que és el terme que utilitzem, del que s'acostuma a fer un robatori de colònies, doncs comença a robar colònies perquè li agrada, el que s'acostuma a robar mòbils, mòbils, el que li agrada un determinat menjar que no li compra a casa, doncs s'acostuma a robar aquest menjar. Són l'objecte, el delicte reiteratiu, i fins i tot l'objecte robat també és reiteratiu. I els temes de violència doncs, també són reiteratius. Mm-hmm. Són reiteratius també, malauradament.
I una última qüestió, Manuel. Hi ha pares de nens i nenes amb SAF que expliquen que quan es traslladen per vacances a un entorn nou, pel nen, per exemple, avisen als Mossos de la zona que el seu fill té aquesta discapacitat i viu allà. Tot això ho aconselleu? Com més informació hi hagi, millor per tothom?
Sí, jo crec que, a veure, tot el que facin... Clar, això el que reflecteix és la preocupació d'uns pares de que el seu fill es pot ficar en problemes i que ja és conscient de que la policia no actuarà de la manera més adequada amb una persona amb discapacitat, d'acord? És una solució pal·liativa, però que, a veure si el pare o els pares volen fer-ho, a mi em sembla perfecte. Però, que, clar, això és enfront de la mancança de formació de coneixement de la policia. Però ja dic, no respecte a SAF, sinó de la discapacitat en general.
En general. Per tant, el que recomaneu, sobretot, és engegar aquest procés de formació a tots els nivells, no? A tots els nivells de l'escala policial i judicial.
Si em permets un apunt final, jo el que recomanaria als pares, a part d'això que has dit, administrativament, tramitar el grau de discapacitat i de dependència davant de la Generalitat de Catalunya, que amb això, tenint el reconeixement de grau de discapacitat i de grau de dependència, sempre és un document indiscutible davant de la Policia de Catalunya, d'acord? I, en paral·lel, jo recomano també que en cas que siguin menors tenen la dependència dels pares, legal, i que es prorrogui la pàtria potestat o que es tramiti civilment la incapacitació d'aquestes persones. Perquè una persona incapacitada civilment, d'acord, que no és titular ja dels seus propis drets i obligacions, total o parcialment, si anem a la policia i li diem «Escolti, vostè té detinguda aquí una persona que està incapacitada legalment i jo sóc el tutor, i aquesta persona està incapacitada per aquestes raons». Aleshores, la policia difícilment es podria sostreure una resolució judicial que reconeix la incapacitació legal d'aquesta persona o, conjuntament amb aquesta, documents administratius de la Generalitat que reconeixen un grau de discapacitat i de dependència. Això també ajudaria.
Doncs queda clar, Manuel Navarrete, advocat especialista en processos d'incapacitat civil i membre de la Comissió de Drets de les Persones amb Discapacitat del Col·legi d'Advocats de Barcelona. Moltes gràcies, que vagi bé.
A vosaltres per atendre'm.
Nosaltres acabem aquí, a la redacció Mireia Isart i Mònica Roca, a la producció Dolors Joanola, a la part tècnica Martí Cuní i Ismael Cebrián. Fins aviat, que vagi bé.
passar.